Els focs d'Artesa de Segre i Castellar de la Ribera al Solsonès, cita Fàbregas.
Fins ara s'haurien cremat entre els principals incendis més de 2.000 hectàrees, però preocupa el potencial de focs com el de Castellar. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demana màxima prudència i assegura que a Catalunya no es pot permetre ni un foc més.
Tenim 3 incendis rellevants a 3 indrets del país i alhora unes temperatures extremes de dia i de nit. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament. I per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans.
Els pagesos de Valdomar i la resta de nuclis d'Artesa de Segre han aturat les màquines de segar en plena collita del cereal i han posat a disposició els seus tractors per llaurar camps i crear tallafocs per frenar les flames.
Unes accions que des d'Unió de Pagesos i des de la Federació de Cooperatives Agràries no entenen que pugui ser d'altra manera.
Hem una FM a Anna Gasol.
En plena collita de l'ordi, malgrat que retarda la collita fa que la producció perdi rendiment, els pagesos no han dubtat ni un moment en posar a disposició els seus mitjans per apagar els focs. A més, des d'aquesta setmana està en marxa la recomanació acordada entre la Generalitat i el sector d'aturar la collita a les hores centrals del dia.
L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona inaugura el Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica.
Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment.
Esplugues Televisió, Clara Fernández.
Es tracta del més gran de l'Estat espanyol i un dels més importants d'Europa, que obrirà les seves portes a finals d'aquest mes. La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes. Ho ha explicat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
I li encarregaré que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin, però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, els propis actius que tenim a Catalunya, ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
En cultura, Berga celebra el Dia Gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha celebrat la Patum de Lluïment i d'aquí una estona es farà la completa amb els salts de plens, una celebració que podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala.
La Patum, però, no està exempta tampoc de la polèmica, perquè en les últimes hores un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim de l'Estel per queixes veïnals de soroll.
I en esports, en marxa una assemblea molt crucial pel futur del Barça.
En què els socis compromissaris han de validar o no les propostes de la Junta Directiva per vendre importants actius i sortir de la greu crisi econòmica en què es troba. El Club Blaugrana demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. A veure fins quan ha de durar aquesta onada de calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Continuem parlant d'un ambient força càlid arreu del territori. Amb aquestes temperatures continuaran pujant durant aquestes immediates hores, sobretot cap a l'interior del territori. I de cara a demà encara hem de pujar més. Continuarem immersos amb aquesta onada de calor. I és que demà les temperatures han de tocar sostre. Sí que de cara a dissabte la tendència és que comenci a afluixar la calor, tot i que encara mantindrem aquest estat d'onada de calor cap a l'interior del país. Durant aquesta tarda més ha de fer sol, sí que podran caure alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i per Pirineu, sobretot més centrats cap al sector occidental, que de cara a demà s'han de repetir alguns d'aquests ruixats, però en canvi s'entraran més cap al sector oriental, a més podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna pedregada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Màxima alerta davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya. Ara mateix amb quatre importants focs a Artesa de Segre, a la Noguera, a Castellar de la Ribera i Lladurs, al Solsonès, i a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que encara estan lluny d'estar controlats. El que més preocupa ara mateix és el de Castellar, per la magnitud de terreny que pot arribar a afectar.
Davant d'aquesta situació, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat categòric. Aquest matí a Catalunya no es pot permetre ni un incendi més davant la pressió de temperatures extremes a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius ja estan compromesos en aquests focs. Actualment hi ha uns 400 bombers treballant en els quatre incendis, en un total de 200 dotacions, entre mitjans aeris i terrestres. Els tres focs han cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees.
I en les darreres hores s'ha reactivat el focus de Lladurs, també el Solsonès, però la màxima preocupació dels bombers continua centrant-se al foc que afecta Castellar de la Ribera, davant el potencial que té de cremar desenes de milers d'hectàrees. I és que, com dèiem, es tracta d'un conjunt de focs que cremen sense control.
El foc causat per una tempesta elèctrica de llamps ja ha afectat gairebé 400 hectàrees i una granja de porcs, però els bombers creuen que pot arribar a afectar-ne 5.000. I també que aquesta xifra podria ser fins i tot més gran per les característiques del front, que és molt erràtic. Al Solsonès preocupen molt els 500 llamps de la tempesta seca que van caure aquest dimecres en aquesta zona, cadascun dels quals pot generar un nou focus per a les altes temperatures. El foc va començar dimecres al vespre en diversos punts precisament per aquests llamps i ara mateix les condicions meteorològiques fan esperar els pitjors pronòstics possibles.
I a Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja ha cremat 1.300 hectàrees i es tem que acabi cremant fins a les 5.000. Els esforços se centren a evitar l'avanç cap al massís de Sant Mamet. L'Espai Natural Protegit del Montsec també està en alerta a causa d'aquest foc. Anem, però, a saber-ne l'última hora. Balaguer Televisió, Oriol Gordillo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Efectivament, els agents rurals de Catalunya informen que l'incendi forestal de Valdemar ja s'enfila gairebé aquestes 1.300 hectàrees, 585 de les quals són de matollar, 331 d'arbrat i 134 de conreus. El foc continua obert i se centralitza en dos flancs. El flanc est, amb gairebé la seva totalitat sota control i amb els municipis d'Alòs de Balaguer i la Clua fora de perill, i per altra banda el flanc oest encara obert i on s'ha centralitzat l'actuació dels bombers per tal d'evitar que avanci cap al massís de Sant Mamet. Si es descontrola aquesta zona, les probabilitats de propagació augmentarien considerablement, ens informa el president de l'entitat municipal de Valdemar, Josep Placera.
El foc ara està en una fase que la part de Valdemar, per desgràcia, està tot cremat i arrasat, i el front s'estén una mica més cap al marge esquerre, que és a la zona d'Alòs de Balaguer, cap a Serra Mosquera i cap a Sant Mamet. Aquí el vent que juga a favor amb la sequetat i les altes temperatures que hi ha, no hi ha manera d'apagar-ho.
Un dels elements que més preocupa a hores d'ara són les anomenades tempestes seques, que, com el propi nom indica, no deixen caure aigua, però sí generen corrents de vent que faciliten la propagació del foc. A més, està sent un dia molt complicat pel que fa a les temperatures. El termòmetre s'ha fet a hores d'ara en torn dels 37 graus aquí a la zona d'Artesa de Segre. A banda de les 57 dotacions terrestres de bombers i de les dues d'aèries, també hi ha repartides 50 unitats de reforç de la Unitat Militar d'Emergències entre la zona de Valdemar i els incendis del Solsonès, que s'amplifiquen a causa de noves tempestes elèctriques. Des d'ahir, a Catalunya, ja se n'ha comptat una quinzena.
Moltíssimes gràcies, Oriol Gordillo. Precisament els pagesos de Valdemar i la resta de nuclis d'Artesa de Segre han aturat les màquines de segar en plena collita del cereal i han posat a disposició els seus tractors per llaurar els camps i crear tallafocs per frenar les flames. Unes accions que des d'Unió de Pagesos i des de la Federació de Cooperatives Agràries no entenen que puguin ser d'altra manera. M1 FM, Anna Gasol.
En plena collita de l'ordi, malgrat que retarda la collita fa que la producció perdi rendiment, els pagesos no han dubtat ni un moment en posar a disposició els seus mitjans per apagar els focs. Escoltem Santi Caudevilla, responsable del conreu de cereals d'Unió de Pagesos.
Som els primers interessats en que no hi hagi incendis perquè se'ns crema la collita. Som els que des de fa molts anys prenem molt tipus de mesures. Som els primers en anar a ajudar quan hi ha un incendi. No hi ha cap pagès que no entengui que té que anar a sofocar un incendi, això és una realitat. I a la vegada som els primers que han demanat precaució.
A més, des d'aquesta setmana està en marxa la recomanació acordada entre la Generalitat i el sector d'aturar la collita a les hores centrals del dia. Els pagesos han optat per segar durant la nit i inclús de matinada, quan les temperatures baixen i el risc disminueix. Per tot plegat, algunes cooperatives han flexibilitzat els horaris per portar-hi la collita.
Ho dèiem ara, i a l'espera d'una nova compareixença per explicar l'estat actual dels incendis, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, adverteix que el cos no es pot permetre ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius ja estan compromesos en aquests focs actius. Mont Carvajal.
Més de 400 bombers treballen en 3 incendis importants i simultanis. El foc que més preocupa és el de Castellar de la Ribera, al Solsonès. Ha afectat ja 500 hectàrees, però si no es controla pot afectar-ne desenes de milers. El cap de bombers, David Borrell, ha explicat una dificultat afegida.
Tenim represes. Penseu que el del Solsonès no és un únic incendi, sinó que és un complex d'un incendi principal, però també tenim diversos conats, diversos llamps que van caure ahir, que estaven latents i que ara, doncs, amb la temperatura i el vent, doncs, comencen a revifar.
Les condicions meteorològiques són molt dolentes, 40 graus, gens d'humitat, vent i tempestes seques, amb llamps, que demà continuaran. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat màxima precaució a tothom i ha advertit que no donarien a l'abast si hi hagués un altre incendi gran.
No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament i per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans.
Els bombers agraeixen que els ADFs i els pagesos estiguin apagant molts focs petits que es produeixen constantment i evitin així que es facin més grans.
Tornem ara sobre el territori. A Corbera d'Ebre continuen també els bombers treballant-hi. L'incendi està en fase d'estabilització, però encara no està controlat. Sigui com sigui, connectem per saber l'última hora. Canal Terres de l'Ebre. Roger Font, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. L'última hora d'aquest incendi ens la dona l'agent rural, qui de moment manté en secret sumari la investigació. Segur que hi ha una 25% de superfície agrícola cremada, el total d'hectàrees cremades d'aquestes 390 i l'altre 75% és superfície forestal. Es produeix de 100 hectàrees de superfície agrícola i 290 de forestals. Un incendi que de moment només està controlat al 90% perquè continua cremant sense control. El flanc esquerre del fum del foc amb unes grans columnes de fum. L'incendi de Ronàs, prop de la Pobla de Massaluca, preocupa i també perquè s'hi hagin efectius. Tendem de l'evolució de temps que serà clau per determinar el futur d'aquest incendi. Ricard Exposit, cap de l'operatiu de Bombers, ens explica la situació que està vivint a l'incendi.
Estem treballant intensament el que seria el cap flanc dret, que és la part que ara està generant més columna de fum, i l'objectiu que tenim és que ens creui el mínim possible la carretera entre la Fatarella i Villalba, perquè amb la mainada que es mantindrà encara fins a mitjanit ens faci el descendent menys possible en direcció entre Fatarella i Villalba.
Els agents rurals treballen en una investigació. De moment, com els explicarem, no han fet públiques les hipòtesis, però fa escassos minuts l'helicòpter d'aquest cos s'ha enlairat per actualitzar les dades d'afectació en hectàrees. L'Ajuntament continua demanant que els pagesos no s'apropin a les seves finques, mentre que Mossos tenen desplegades desenes de patrulles per tallar camins i també la carretera CV7733, que continua tallada per l'afectació del foc i la proximitat en aquesta via viària.
Moltíssimes gràcies, Roger Font. Estarem també pendents d'aquest incendi. També l'Ajuntament de Barcelona fa una crida a la responsabilitat i extremar les precaucions al parc de Collserola davant l'elevat risc de foc. Les condicions meteorològiques són molt adverses, hi ha molt de combustible. Recorden que està prohibit cremar rostolls i fer barbacoes.
Els bombers adverteixen que el bosc està molt sec i cremaria ràpidament. Per això demanen moltíssima precaució dins el parc de Collserola. El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Valle, ha demanat civisme.
Cal insistir en la conscienciació i en la lluita contra les conductes incíviques, avui més que mai. Veient doncs, el que està passant arreu del país, hem d'extremar la prudència i la responsabilitat. Per tant, és clau que totes i tots estiguem alerta i atents a l'evolució durant els propers dies i les properes setmanes. Hi ha molt material combustible.
Els bombers de Barcelona treballen en la prevenció. Fan 2 recorreguts diaris amb camions per Collserola. Han fet simulacres d'incendis amb els veïns de Les Planes, el Rectoret i Mas Guimbau. I tenen una nova cartografia per conèixer millor el terreny. També utilitzen drons per gestionar emergències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Confusió aquest matí a propòsit de les declaracions de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, afirmant que a partir de la tardor es vacunaria tota la població amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Sanitat ha hagut de sortir al pas i rectificar la ministra, assegurant que la vacuna només serà de moment pels immunodeprimits i els majors de 80 anys.
La quarta dosi de la vacuna de la Covid no serà per a tota la població, almenys de moment. El Ministeri de Sanitat ha rectificat el que havia anunciat anteriorment la ministra Carolina Darias i ha aclarit que la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar la quarta dosi que s'està administrant des del gener a persones immunodeprimides, a les persones majors de 80 anys i usuaris de residències. Hores abans, la ministra de Sanitat havia avançat en una entrevista a La Sexta que hi hauria quarta dosi, unes paraules que per una estona han creat confusió en la població.
Encara parlant de salut, l'Hospital Sant Joan de Déu ha inaugurat el Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar en un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment. Esplugues Televisió, Clara Fernández.
Es tracta del més gran de l'Estat espanyol i un dels més importants d'Europa, que obrirà les seves portes a finals d'aquest mes. La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors. Jaume Mora, director científic del Pediatric Cancer Center, ha destacat que cal una investigació centrada en l'oncologia pediàtrica i ha llançat un missatge d'esperança en el futur de la cura del càncer.
Avui en el nostre centre curem més del 80% dels nostres pacients. Per tant, la previsió és de que si seguim en aquest camí de recerca i coneixement específic per a aquestes malalties, algun dia, i aquesta és l'aspiració del Cancer Center, veurem a tots els pacients curats.
És un centre que també vol tenir impacte internacional, sobretot a Amèrica Llatina, per poder ajudar hospitals d'altres països que no comptin amb tants recursos. El nou centre tindrà 5 plantes i permetrà a l'hospital augmentar un 35% la seva capacitat d'atendre nous casos de càncer infantil. A part, buscarà oferir atenció integral tant pels pacients com per a les famílies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes. Marta Patricio.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura pròpia potent amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i de lliscament.
I li encarregaré doncs, que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin des del punt de vista de que Catalunya no farem doncs, les disciplines de salt o de lliscament perquè no tindria sentit, no hi ha tradició ni tenim doncs, les infraestructures i per tant quedarien probablement doncs, en desús, però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, diguem, els propis actius que tenim a Catalunya ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional ha expressat la seva voluntat de presentar una proposta europea per al 2030 i continua descartant l'opció del 2034.
I empitjora la confiança sobre l'economia catalana. Els economistes puntuen la situació amb un 5 sobre 10, sobretot per l'augment dels costos de producció i de les matèries primeres o l'encariment de l'energia. Crida l'atenció també que 6 de cada 10 economistes són pessimistes sobre els efectes que puguin tenir els fons Next Generation en la generació de riquesa. Diana Bermejo.
L'estat de l'economia catalana aprova justet segons els participants de l'enquesta trimestral elaborada pel Col·legi d'Economistes. Tot i que el creixement és un fet, prop d'un 37% creu que la situació és pitjor que ara fa un any. La valoració sobre l'efecte positiu que poden tenir els fons Next Generation en l'economia del país és especialment pessimista. La impressió és que arribaran tard i que el repartiment no serà equitatiu. Ho ha explicat Xavier Segura, director tècnic de l'enquesta.
El sistema de repartiment dels fons crea un biaix que probablement doncs, afavoreixi una concentració on el poder, diguem-ne, o la realitat econòmica està més a prop de la realitat política.
Com a contrapunt, 9 de cada 10 entrevistats creu que la temporada turística serà bona o excel·lent i que això tindrà efectes positius en l'economia.
I en aquest mateix sentit, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya alerta d'un increment cada cop més important de projectes que queden deserts perquè les empreses no poden assumir-los pel desmesurat increment de preus dels materials. En aquest sentit, reclamen a les diferents administracions que actualitzin les xifres per evitar que la situació s'agreugi encara més. Jordi Casino.
Segons dades de la Cambra Oficial de Contractistes, l'escalada desorbitada de preus ha provocat ja que prop de 350 obres no hagin pogut començar a fer-se a Catalunya perquè cap empresa no ha pogut assumir-la amb un import mitjà que ja s'apropa als 300.000 euros. Davant d'aquesta situació reclamen una revisió generalitzada de preus. Joaquim Llançó és el president de la Cambra de Contractistes.
Això de les obres desertes és un tema de pèrdua d'eficàcia, pèrdua de temps, treball que no arriba a final i, com diu l'Ignasi molt bé, al final la ciutadania és la que rep per aquella obra. S'enredereix o el que sigui.
Tot i aquest crit d'alerta, la Cambra valora positivament les xifres globals de l'any passat i del que portem d'aquest 2022, tot i que encara estan per sota de les d'abans de la pandèmia. L'entitat que denuncia un cop més el dèficit inversor de l'Estat, però també de la Generalitat de Catalunya, amb barems que només arriben al 35 i al 65% del previst respectivament, reclama a més la implantació el més aviat possible de la mesura del pagament per ús per reduir el volum de trànsit de les autopistes i carreteres catalanes i de la resta de l'Estat.
En cultura, a partir d'aquest dijous es pot veure al Castell de Púbol una nova exposició del geni empordanès. Púbol de Gala, il·lusió i realitat és el nom de la nova mostra de la Fundació Dalí. Al castell s'hi exposa a partir d'avui el retrat de Gala de 1976 i també el mateix vestit i collaret que la Gala portava en el que porta en el quadre. També es mostren nou projectes per la decoració del Castell de Púbol, tant d'interiors com del jardí. Dos són totalment inèdits i els altres són molt poc coneguts. Costa Brava Televisió, Alba Pairet.
L'exposició parteix d'un retrat de Gala animàtic sobre coure acompanyat del mateix vestit i culleret que Gala porta a la pintura. D'altra banda, hi ha nou projectes de la dècada dels anys 70 per a la decoració del Castell de Púbol, tant d'interiors com del jardí. Alguns són totalment inèdits, com uns dibuixos sobre paper en un hotel a Nova York. Ho explica la directora del Museu Dalí i comissària de la mostra, Montse Aguer.
Veiem una Gala amb el seu icònic llaç a diferents llocs, una Gala mítica, idealitzada, acompanyada de la flor de lis, d'un unicorni, una Gala poètica que ens obre les portes cap a un nou món i ens obre les portes a interpretar el Castell de Púbol d'una altra manera, també com una escenografia per un món cortès. De fet, que l'havia declarat, l'essencial per mi és l'amor.
L'exposició, que porta el títol de Púbol de Gala, il·lusió i realitat, es pot visitar fins al 6 de gener.
I també en cultura, Berga celebra el dia gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha celebrat la Patum de Lluïment i d'aquí una estona es farà la completa amb els Salts de Plens, una celebració que podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala. La Patum, però, no està exempta tampoc de la polèmica perquè en les últimes hores un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll. Berga, Tina Forés, bona tarda.
Bona tarda des de la plaça Sant Pere, que ara mateix es comença a omplir de gent que no es vol perdre aquesta Patum completa, que ha de començar a partir de 9:15 del vespre. I actuaran totes les comparses i hi haurà algunes novetats, com per exemple el segon salt de la Guita Grossa, que per primera vegada ballarà amb música pròpia. Ho fa per celebrar els 400 anys de la seva creació a la Patum de Lluïment. De fet, ja se l'ha coronat amb una corona de flors pel mateix motiu. Altres comparses que celebren els 400 anys són el Tabal, Turcs i Cavallets i Vestidors de Plens i Masses. La Patum de Lluïment s'ha viscut amb molta eufòria i la plaça a vessar i s'espera que aquesta nit també sigui igual. Pel que fa a la polèmica dels concerts, avui dijous l'Ajuntament ja ha anunciat que els tira endavant i que els farà durar fins a la 1 de la matinada a la mateixa ubicació que estava prevista.
Moltíssimes gràcies, Tina Forés, la nostra companya de la xarxa desplaçada a Berga.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. L'Ali en marxa en aquests moments l'assemblea del Barça en què els socis compromissaris han de validar o no les propostes de la Junta Directiva per vendre importants actius i sortir de la greu crisi econòmica en què es troba. El club blaugrana demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge. En concret, el Barça plantejarà la venda del 49,9% de BLM, la societat del club que gestiona el marxandatge, i un màxim de 25% dels drets audiovisuals. En aquests moments, en marxa l'assemblea de socis del Barça. Escoltem.
Qui és? Barcelona. Barcelona. Licensing and merchandising. És una societat 100% propietat del Futbol Club Barcelona, que s'encarrega del negoci i llicències de merchandising.
En directe aquesta assemblea ara mateix, Joan Laporta ha fet ja el seu discurs i veurem quan es voti què és el que decideix, però és un dia important, un dia crucial per part del Futbol Club Barcelona en aquesta assemblea on necessiten l'aprovació per part dels socis compromissaris per portar a terme el pla, perquè actualment la situació econòmica del Futbol Club Barcelona és molt greu. També en futbol, la Federació Espanyola planteja recuperar els play-offs d'ascens a manada i tornada a les tres categories no professionals que depenen d'ella, la primera, la segona i la tercera federació. Avui ho ha comunicat la Federació Espanyola que presideix Luis Rubiales. I en bàsquet és notícia, la penya amplia el contracte del jugador Andrés Félix dues temporades més.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Diuen que la nit de Sant Joan és la més màgica de l'any. Imagino que el grau de màgia depèn de les experiències personals acumulades al llarg dels anys. Però potser el foc és en gran part el responsable que la revetlla tingui un toc místic. D'una banda tenim les fogueres, un clàssic arreu del territori, però si enfilem cap als Pirineus, el ritual es converteix en falles, aros i brandons. Isil, Pallars Sobirà. No se sap amb exactitud des de quan, potser perquè s'ha fet des de sempre, però a la nit de Sant Joan celebren les falles, una cerimònia d'origen ancestral per augurar bones collites i espantar els mals esperits. A la pràctica, troncs encesos baixant per la muntanya fent ziga-zaga fins al centre del poble. Culte al foc, espectacularitat i màgia. Les falles d'Isil són festa patrimonial d'interès nacional i també patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Però no és l'únic lloc del Pirineu on tenen rituals amb el foc com a protagonista. També passa a la Pobla de Segur, a Lins, a València d'Àneu, a l'Os. La nit del 23 de juny, falles d'Isil. Tota la informació i la història de la festa al web www.fallesisil.cat.
Sabies que...
Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc a l'hora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
La xarxa.
Bona tarda, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Catalunya en màxima alerta per diversos focs simultanis a hores d'ara, encara no controlats. Preocupen especialment els focs d'Artesa de Segre i Castellar de la Ribera, al Solsonès. I Ita Fàbregas.
Fins ara s'haurien cremat entre els principals incendis més de 2.000 hectàrees, però preocupa el potencial de focs com el de Castellar. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demana màxima prudència i assegura que Catalunya no es pot permetre ni un foc més.
Tenim 3 incendis rellevants a 3 indrets del país i alhora unes temperatures extremes de dia i de nit. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament i per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans.
Els pagesos de Valdomar i la resta de nuclis d'Artesa de Segre han aturat les màquines de segar en plena collita del cereal i han posat a disposició els seus tractors per llaurar els camps i crear tallafocs per frenar les flames.
Unes accions que des d'Unió de Pagesos i des de la Federació de Cooperatives Agràries no entenen que puguin ser d'altra manera.
Amb un FM, Anna Gasol.
En plena collita de l'ordi, malgrat que retardar la collita fa que la producció perdi rendiment, els pagesos no han dubtat ni un moment en posar a disposició els seus mitjans per apagar els focs. A més, des d'aquesta setmana està en marxa la recomanació acordada entre la Generalitat i el sector d'aturar la collita a les hores centrals del dia.
L'Hospital Sant Joan de Déu inaugura el Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica.
Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar en un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment.
Esplugues Televisió, Clara Fernández.
Es tracta del més gran de l'Estat espanyol i un dels més importants d'Europa, que obrirà les seves portes a finals d'aquest mes. La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes. Ho ha explicat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
I li encarregaré que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin. Però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, els propis actius que tenim a Catalunya, ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
En cultura, Berga celebra el dia gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha celebrat la Patum de Lluïment i d'aquí una estona es farà la completa amb els Salts de Plens, una celebració que podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala.
La Patum, però, no està exenta tampoc de la polèmica, perquè en les últimes hores un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll.
I en esports, en marxa una assemblea molt crucial per al futur del Barça.
En què els socis compromissaris han de validar o no les propostes de la Junta Directiva per vendre importants actius i sortir de la greu crisi econòmica en què es troba. El Club Blaugrana demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Continuem parlant d'un ambient força càlid arreu del territori, amb aquestes temperatures que continuaran pujant durant aquestes immediates hores, sobretot cap a l'interior del territori, i de cara a demà encara hem de pujar més. Continuarem immersos amb aquesta onada de calor, i és que demà les temperatures han de tocar sostre. Sí que de cara a dissabte la tendència és que comenci a afluixar la calor, tot i que encara mantindrem aquest estat d'onada de calor cap a l'interior del país. Durant aquesta tarda, més ha de fer sol, sí que podran caure alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i per Pirineu, sobretot més centrats cap al sector occidental, que de cara a demà s'han de repetir alguns d'aquests ruixats, però en canvi s'entraran més cap al sector oriental, a més podran anar acompanyats de tempesta i d'alguna pedregada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs parlem d'algunes incidències en aquesta xarxa viària. Aquest accident que s'ha produït fa una estoneta a l'autovia 2, a la zona d'Esparreguera, hi ha aturades d'uns 3 quilòmetres entre Abrera i Esparreguera. Això, com et deia, aquests 3 quilòmetres aturades a l'autovia 2 i en sentit Lleida per accident. I en tenim un altre d'accident a l'autopista AP7 a la zona del Papiol. Aquí aturades de més de 4-5 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Això passa a l'autopista AP7, sentit sud, sentit Tarragona, diguem-ne. També parlem de problemes, en aquest cas, ja a les rondes de Barcelona. Avui aturades a la ronda de dalt, de fet, en tots dos sentits de la marxa, gairebé entre els túnels i la zona de Vall d'Aura, aturades en totes dues direccions, i de fet passa el mateix amb la ronda litoral, que va molt carregada avui en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Màxima alerta davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya ara mateix. 4 importants focs a Artesa de Segre, a la Noguera, a Castellar de la Ribera i a Lladurs, al Solsonès, i a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Encara estan lluny d'estar sota control. El que més preocupa ara mateix és el de Castellar per la magnitud de terreny que pot arribar a afectar.
Davant d'aquesta situació, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat categòric aquest matí. Catalunya no es pot permetre, ha dit, ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius ja estan compromesos en aquests focs. Actualment hi ha uns 400 bombers treballant en els 4 incendis, en total unes 200 dotacions entre mitjans aeris i terrestres. Els 3 focs han cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees.
I en les darreres hores s'ha reactivat el focus de Lladurs, també al Solsonès, però la màxima preocupació dels bombers continua centrant-se al foc que afecta Castellar de la Ribera davant el potencial que té de cremar desenes de milers d'hectàrees. I és que, com dèiem, es tracta d'un conjunt de focs que cremen sense control. Anem, però, sobre el terreny. Solsona FM, Jordi Casals, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, en aquests moments la preocupació al Solsonès és doble. D'una banda, aquest incendi a Castellar de la Ribera, que ha cremat 400 hectàrees, i que, segons la darrera actualització, els bombers segueixen treballant amb 40 dotacions terrestres i un mitjà aeri i amb un perímetre de fins a 5.000 hectàrees per estabilitzar-lo. Aquí, la principal por és que el foc pugui cremar desenes de milers d'hectàrees si no el poden delimitar avui mateix. De fet, s'han fixat les 10 de la nit per tenir el perímetre estabilitzat. L'altre front obert a la comarca és la revifada, que des de fa unes hores es reprèn amb força a Lladurs, prop de la pantà de la Llosa del Cavall, i en aquest cas, de moment, la informació que en tenim és poca. Sabem que hi treballen 16 dotacions dels bombers, repartides entre 9 vehicles i 7 mitjans aeris, i no serà fins a les 8 del vespre, aproximadament, quan hi ha programada una roda de premsa per actualitzar les dades de tots dos incendis.
Moltíssimes gràcies, Jordi Casals. Anem cap a Artesa de Segre, a la Noguera. El foc ja ha cremat 1.300 hectàrees i estem que acabi cremant fins a les 5.000. Els esforços se centren a evitar l'avanç cap al massís de Sant Mamet. L'espai natural protegit del Montsec també està en alerta a causa d'aquest incendi. Anem a saber-ne l'última hora. Balaguer Televisió, Oriol Gordillo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Efectivament, els agents rurals de Catalunya informen que l'incendi forestal de Valdemar afecta ja una superfície de gairebé 1.300 hectàrees. D'aquestes hectàrees, 585 són de matollar, 331 d'arbrat i 134 de conreus. El foc continua i es divideix en dos flancs amb pronòstics molt diferents. El flanc est, amb gairebé la seva totalitat sota control i amb els municipis de l'Os de Balaguer i la Clua fora de perill, i, per altra banda, el flanc nord-oest, encara obert i subdividit ara en dos flancs. És on se centralitza l'actuació dels bombers per tal d'evitar que aquests dos flancs segueixin avançant. I és a hores d'ara el que més preocupa. Si es descontrola aquesta zona, les probabilitats de propagació augmentarien considerablement. El president de l'entitat municipal de Valdomà, Josep Galceran, explica com està vivint aquesta última hora.
El foc ara està en una fase que la part de Valdomà, per desgràcia, està tot cremat i arrasat, i el front s'estén una mica més cap al marge esquerre, que és a la zona de Alòs de Balaguer, cap a Serra Mosquera i cap a Sant Mamet. Aquí el vent que juga a favor amb la sequetat i les altes temperatures que hi ha, no hi ha manera d'apagar-ho.
Un dels elements que més preocupava durant la tarda són les anomenades tempestes seques, que, com el propi nom indica, no deixen caure aigua, però sí generen corrents de vent que faciliten la propagació del foc. A banda, està sent un dia molt complicat pel que fa a les temperatures, i és que el termòmetre s'enfila encara entorn dels 35 graus aquí a la zona d'Artesa de Segre. Pel que fa a efectius, a part de les 57 dotacions terrestres de bombers i les dues d'aèries, també hi ha repartides 50 unitats de reforç de la Unitat Militar d'Emergències entre la zona de Valdomà i els incendis del Solsonès, que s'amplifiquen a causa de noves tempestes elèctriques i des d'ahir a Catalunya ja s'ha comptat una quinzena d'incendis en total.
Moltíssimes gràcies, Oriol Gordillo. Precisament els pagesos de Valdomar i la resta de nuclis d'Artesa de Segre han aturat les màquines de segar en plena collita del cereal i han posat a disposició els seus tractors per llaurar camps i crear tallafocs per frenar les flames. Unes accions que des d'Unió de Pagesos i des de la Federació de Cooperatives Agràries no entenen que puguin ser d'altra manera. M1FM, Anna Gasol.
En plena collita de l'ordi, malgrat que retarda la collita fa que la producció perdi rendiment, els pagesos no han dubtat ni un moment en posar a disposició els seus mitjans per apagar els focs. Escoltem Santi Caudevilla, responsable del conreu de cereals d'Unió de Pagesos.
Som els primers interessats en que no hi hagi incendis perquè se'ns crema la collita. Som els que des de fa molts anys prenem molt tipus de mesures. Som els primers a anar a ajudar quan hi ha un incendi. No hi ha cap pagès que no entengo que té que anar a sofocar un incendi, això és una realitat. I a la vegada som els primers que han demanat precaució.
A més, des d'aquesta setmana està en marxa la recomanació acordada entre la Generalitat i el sector d'aturar la collita a les hores centrals del dia. Els pagesos han optat per segar durant la nit i inclús de matinada, quan les temperatures baixen i el risc disminueix. Per tot plegat, algunes cooperatives han flexibilitzat els horaris per portar-hi la collita.
Gràcies, Anna. Tornem sobre el territori. A Corbera d'Ebre continuen també els bombers treballant-hi. L'incendi està en fase d'estabilització, però encara no està controlat. Sigui com sigui, connectem per saber l'última hora. Canal Terres de l'Ebre, Roger Font, bona tarda. Sembla que no podem connectar amb Roger Font. Ho intentarem de seguida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Encara al voltant dels incendis, també l'Ajuntament de Barcelona fa una crida a la responsabilitat i a extremar les precaucions al parc de Collserola davant l'elevat risc d'incendi. Les condicions meteorològiques són molt adverses i hi ha molt de combustible. Recordem que està prohibit cremar rostolls i fer barbacoes.
Els bombers adverteixen que el bosc està molt sec i cremaria ràpidament. Per això demanen moltíssima precaució dins el parc de Collserola. El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha demanat civisme.
Cal insistir en la conscienciació i en la lluita contra les conductes incíviques, avui més que mai. Veient doncs, el que està passant arreu del país, hem d'extremar la prudència i la responsabilitat. Per tant, és clau que totes i tots estiguem alerta i atents a l'evolució durant els propers dies i les properes setmanes. Hi ha molt material combustible.
Els bombers de Barcelona treballen en la prevenció. Fan dos recorreguts diaris amb camions per Collserola. Han fet simulacres d'incendis amb els veïns de Les Planes, el Rectoret i Mas Guimbau i tenen una nova cartografia per conèixer millor el terreny. També utilitzen drons per gestionar emergències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Confusió aquest matí a propòsit de les declaracions de la ministra Carolina Darias afirmant que a partir de la tardor es vacunaria tota la població amb la quarta dosi de la vacuna de la Covid. Sanitat ha hagut de sortir al pas i rectificar la ministra assegurant que la vacuna només serà de moment pels immunodeprimits i pels majors de 80 anys.
La quarta dosi de la vacuna de la Covid no serà per a tota la població, almenys de moment. El Ministeri de Sanitat ha rectificat el que havia anunciat anteriorment la ministra Carolina Darias i ha aclarit que la Comissió de la Salut Pública ha aprovat ampliar la quarta dosi, que s'està administrant des del gener a persones immunodeprimides, a les persones majors de 80 anys i usuaris de residències. Hores abans, la ministra de Sanitat havia avançat en una entrevista a La Sexta que hi hauria quarta dosi, unes paraules que per una estona han creat confusió en la població.
Encara parlant de salut, l'Hospital Sant Joan de Déu ha inaugurat el Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar en un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment. A Esplugues Televisió, Clara Fernández.
Es tracta del més gran de l'estat espanyol i un dels més importants d'Europa, que obrirà les seves portes a finals d'aquest mes. La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors. Jaume Mora, director científic del Pediatric Cancer Center, ha destacat que cal una investigació centrada en l'oncologia pediàtrica i ha llançat un missatge d'esperança en el futur de la cura del càncer.
Avui en el nostre centre curem més del 80% dels nostres pacients. Per tant, la previsió és de que si seguim en aquest camí de recerca i coneixement específic per a aquestes malalties, algun dia, i aquesta és l'aspiració del Cancer Center, veurem a tots els pacients curats.
És un centre que també vol tenir impacte internacional, sobretot a Amèrica Llatina, per poder ajudar hospitals d'altres països que no comptin amb tants recursos. El nou centre tindrà 5 plantes i permetrà a l'hospital augmentar un 35% la seva capacitat d'atendre nous casos de càncer infantil. A part, buscarà oferir atenció integral tant pels pacients com per a les famílies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara sí, recuperem aquesta connexió perduda a Corbera d'Ebre. Insistim, continuen també els bombers treballant sobre l'incendi declarat ahir amb aquest nou centre, com dèiem, un incendi que, tot i això, no està controlat. Està en fase d'estabilització, però no està controlat. Sigui com sigui, connectem per saber l'última hora. Canal Terres de l'Ebre, Roger Font, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs efectivament no està controlat, només hi ha un 90% de l'incendi controlat. Això sí, actualització de dades en hectàrees cremades, fins fa uns instants eren 340, són ja 400 les hectàrees cremades, un 25% de superfície agrícola i un altre 75% de superfície forestal. El foc crema sense control en aquest flanc esquerre pròxim al terme municipal de la Fatarella i la... un foc amb altes columnes de fum i de flames, i que de moment estan treballant els efectius de bombers. L'incendi de Nonàs preocupa també als bombers de la Generalitat per la derivació d'efectius. Pendents de l'evolució del foc i de les altes temperatures, el que és clau en les pròximes hores és la meteorologia. Així ens ho ha explicat Ricardo Espósito, que és cap de l'operatiu de bombers d'aquest incendi.
Estem treballant intensament el que seria el cap flanc dret, que és la part que ara està generant més columna de fum, i l'objectiu que tenim és que ens creui el mínim possible la carretera entre la Fatarella i Villalba, perquè amb la mainada que es mantindrà encara fins a mitjanit ens faci el descendent menys possible en direcció entre Fatarella i Villalba.
Els agents rurals treballen en la investigació i de moment no han fet públiques les hipòtesis. De fet, ho mantenen en secret de sumari. Fa unes hores l'helicòpter d'aquest cos s'ha enlairat per actualitzar les dades d'afectació de les hectàrees i les ha quantificat en 400 cremades. L'Ajuntament continua demanant als pagesos que no s'apropin a les finques, mentre que Mossos d'Esquadra manté desplegades diverses patrulles per tallar camins, accessos i també la carretera TV-7733, que és la carretera a l'afectació de l'incendi.
Moltíssimes gràcies, Roger Font. Seguirem pendents també d'aquest incendi i els altres que s'han declarat i que porten declarats des d'ahir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes. Marta Patricio.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura pròpia potent amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i de lliscament.
I li encarregaré doncs, que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin des del punt de vista de que a Catalunya no farem doncs, les disciplines de salt o de lliscament perquè no tindria sentit, no hi ha tradició ni tenim doncs, les infraestructures i per tant quedarien probablement doncs, en desús, però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, diguem, els propis actius que tenim a Catalunya ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional ha expressat la seva voluntat de presentar una proposta europea per al 2030 i continua descartant l'opció del 2034.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Creix el nombre de famílies amb nens i adolescents ateses per Càritas Barcelona. L'increment ha estat de 8 punts al darrer any. Les parelles amb fills representen el 25% dels que han picat a la porta de l'entitat per evitar caure en l'exclusió social. Anna Ruiz.
Si se suma el percentatge de famílies monoparentals, les famílies amb criatures ateses per Càritas l'any 2021 suposen el 43% del total de la gent que ha rebut ajuda per part de l'entitat. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, adverteix que el problema per a aquestes famílies és l'elevat preu de l'habitatge, però també de les factures que acompanyen a les despeses d'un pis, com ara els rebuts de llum, aigua o gas.
L'essencial de l'habitatge és poder disposar d'un habitatge. Però cada vegada més l'estratègia que estan seguint les famílies és no poden comprar un habitatge, no poden llogar un habitatge, van a habitacions de relloguer i les que poden accedir a un lloguer necessiten ajuda pel subministrament.
Rellogar una habitació és l'alternativa última i desesperada per a moltes famílies, però atenció, perquè el preu d'una habitació a Barcelona pot arribar a 500 euros.
Més qüestions. El sector català del videojoc es prepara pel futur amb una bateria de 60 actuacions. La taula que agrupa el sector i la Generalitat ha presentat mesures com millorar-ne el coneixement per part de la ciutadania o concertar la formació i l'empresa. David Navarro.
Catalunya té un important sector del videojoc. Són 200 empreses que ocupen 4.000 professionals i facturen 552 milions d'euros, el 50% del total d'Espanya. Amb les 60 mesures presentades per la taula del videojoc, es vol fomentar la participació de la dona, ara un de cada quatre treballadors, o impulsar la internacionalització de les empreses, per exemple. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la importància del sector pel país.
És un sector que és molt important en clau de present, però sobretot en clau de futur, i que ens ajudarà a la internacionalització de la nostra economia, ajuda a consolidar-nos com a hub tecnològic, que això vol dir també atracció d'inversions, atracció de talent.
Tot plegat en l'esdeveniment Passem Pantalla, els videojocs es manifesten, on també ha participat la responsable de Cultura, Natàlia Garriga. La consellera ha presentat la campanya El videojoc és cultura, que destaca conceptes com la creativitat o l'art.
En Cultura, Berga celebra el dia gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha celebrat la Patum de Lluïment i d'aquí una estona es farà la completa amb els salts de plens. Una celebració que podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala. La Patum, però, no està exempta tampoc de la polèmica perquè en les últimes hores un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll. En qualsevol cas, anem cap allà. Berga, Tina Forés, bona tarda.
Bona tarda des de la plaça Sant Pere, que ara mateix es comença a omplir de gent que no es vol perdre aquesta Patum completa que ha de començar a partir de 9:45 del vespre. Hi actuaran totes les comparses i hi haurà algunes novetats, com per exemple el segon salt de la Guita Grossa, que per primera vegada ballarà amb música pròpia. Ho fa per celebrar els 400 anys de la seva creació a la Patum de Lluïment. De fet, ja se l'ha coronat amb una corona de flors pel mateix motiu. Altres comparses que celebren els 400 anys són el Bales, els Turcs i Cavallets i els Vestidors de Plens i Masses. La Patum de Lluïment s'ha viscut amb molta eufòria i a la plaça a Bastà, i s'espera que aquesta nit sigui igual o encara amb més gent. Pel que fa a la polèmica dels concerts, avui dijous l'Ajuntament ja ha anunciat que els tira endavant i que els farà durar fins a la una de la matinada a la mateixa ubicació que estava prevista.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En marxa l'assemblea del Barça en què els socis compromissaris han de validar o no les propostes de la junta directiva per vendre importants actius i sortir de la greu crisi econòmica en què es troba. Escoltem el president Joan Laporta.
Posen de manifest és que que sempre tindria que autoritzar.
Podíem pagar les nòmines del mes de maig. Ja estàvem una espasa de Damocles al damunt perquè feia 3 semestres consecutius que s'estava incomplint les condicions dels contractes de finançament que teníem i els inversors ens estaven exigint el pagament de 200 milions d'euros que no teníem.
En definitiva, es demana l'aprovació de les anomenades palanques econòmiques. Amb els ingressos derivats d'aquestes vendes, esperen reequilibrar els comptes de la temporada i no tornar a tancar amb números negatius i de retruc eixugar una part del deute que els permeti guanyar marge salarial per poder fitxar futbolistes de cara al nou curs. També en futbol és notícia. La Federació Espanyola planteja recuperar els play-offs d'ascens amb anada i tornada a les tres categories anomenades no professionals, que depenen d'ella. La primera, la segona i la tercera federació. En bàsquet, la penya, el Joventut de Badalona, amplia el contracte del jugador Andrés Feliz. Dues temporades més, el base dominicà ha fet un gran curs al seu debut a la Lliga ACB. Escoltem el protagonista del dia en el món de la cistella.
Muy contento, muy feliz y agradecido desde el club de todo, por toda la confianza y la gente aquí es muy especial y siempre apoya nuestro baloncesto y darnos ese apoyo que nos ayudó bastante durante toda la temporada. Estar ahí, que yo sentirme parte importante del equipo, me hace sentir muy bien.
Amb aquest moviment, la penya s'assegura la continuïtat d'una de les revelacions del curs a la Lliga Endesa. I aquest dissabte comença la final a 4 per l'ascens a la Lliga ACB amb dos equips catalans, el bàsquet Girona i l'SG Força Lleida. Gironins i lleidatans, a més, s'enfrontaran en les semifinals, en la cita que jugarà des d'aquest dissabte a Fontejau, a Girona. Només un dels dos serà en la final que decidirà l'equip que assoleix pujar a la categoria d'or.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombre, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina, tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment al que acompanya.
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els bombers de la Generalitat lluiten contra 4 incendis forestals aquest dijous. A més dels grans incendis d'Artesa de Segre, Castellar de la Ribera i Corbera d'Ebre, hi ha un quart foc forestal al Lladurs, al Solsonès. El que més preocupa, però, ara és el de Castellar de la Ribera, que ha afectat unes 400 hectàrees, però que els bombers creuen que pot arribar a afectar-ne 5.000. Aquí preocupa molt les condicions meteorològiques, i és que ahir van caure 500 llamps de la tempesta seca, cadascun dels quals pot generar un nou foc. A Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja ha cremat 1.300 hectàrees i estem que acabi cremant fins a les 5.000. Els esforços se centren, doncs, per evitar l'avanç cap al massís de Sant Mamet. L'espai natural protegit del Montsec també està en alerta a causa d'aquest foc. El que té un més bon pronòstic és el de Corbera d'Ebre. Els bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar el 90% del perímetre de l'incendi. Malgrat tot, el foc ha cremat ja una superfície de 400 hectàrees de massa forestal, segons les últimes dades provisionals dels agents rurals. Repassem ara